Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Era un secret de domini públic. Aquest dimarts s'ha fet oficial. Guillem Ginart és el nou conseller de Turisme de Mallorca. El fins ara director d'Insular i Cultura assumeix una de les carteres més importants de la institució en substitució de Marcial Rodríguez, que deixa el càrrec abans d'acabar l'any i després d'una gestió marcada per la polèmica. També per les crítiques de l'oposició, que considera necessària la seva sortida. També per la denúncia d'un grup de treballadors del seu departament que l'acusaren d'assetjament laboral. Una denúncia que, recordem-ho, finalment la institució va arxivar. Abans de la confirmació del seu adeu, Rodríguez ha assistit avui al darrer ple de l'any del Consell, en el qual s'han aprovat els pressupostos per al 2026 amb els vots de PP i Vox. Tot d'una en parlar. Abans, però, repassam altres notícies destacades d'aquest dimarts 30 de desembre. Ho fem amb Iván López, al control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia.
Avui també és notícia que el govern accelera els tràmits per adequar el quarter de Son Tous.
L'objectiu és convertir-lo en un centre residencial per menors no acompanyats que arriben a Mallorca. Ho ha anunciat el vicepresident i portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern d'aquest 2025. Aquesta instal·lació podrà acollir 64 joves i infants tutelats pel Consell de Mallorca.
Això just el mateix dia en què han sabut que les Balears suspenen en inversió social.
Les illes només varen destinar 87 euros per persona a serveis socials el 2024, lluny de la mitjana estatal, que es va situar en els 106 euros per habitant. Tan sols se salva Maó, entre els municipis d'Espanya, amb despesa social més elevada, amb una inversió de 228 euros per persona l'any passat. Manacor, Inca i Sant Antoni, entre els que manco.
I desarticulat un grup de delinqüents que va robar 200.000 euros viatjant en autocaravana per Espanya.
Un botí que varen aconseguir en 25 robatoris, 4 d'aquests varen ser a Eivissa i una a Menorca. A Vila varen sostreure 60.000 euros d'un furgó blindat a plena llum del dia.
En els esports, la Supercopa d'Espanya de futbol sala jugarà aquest cap de setmana a Son Moix i la Copa ja és a Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal es prepara per poder aixecar el seu primer títol nacional aquest cap de setmana i les condicions són immillorables. Ho poden fer a la seva pista i davant la seva afició. Avui, al Consolat de Mà, s'ha presentat el trofeu que en la seva edició 36 podria convertir-se en la primera Supercopa d'Espanya del Palma Futsal. La competició es jugarà des de dissabte al Palau Municipal d'Esports de Son Moix, amb les semifinals i diumenge amb la gran final. I en aquests dies en què es fa balanç de l'any que es deixa enrere, un dels noms propis de l'esport balear d'aquest 2025 ha estat el de la portera mallorquina Cata Coll, que entre altres coses es va proclamar campiona de la Lliga de les Nacions amb Espanya i que va renovar amb el Barça fins al 2029. Sentirem la mallorquina que aquest dies de descans a l'illa ha aprofitat per ser el seu campus de Porto.
Completant la portada amb la previsió del temps per avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui han començat una jornada en què de nou han tingut algunes precipitacions, ruixats de caràcter local i dispersos que ens han afectat al llarg del matí. I tot i que a hores d'ara encara tenim qualque precipitació aïllada, el gruix de les mateixes ja ha passat. De moment el que ens aspira és alternança entre sol i núvols, amb molta de presència de sol, això sí. D'altra banda, quant al vent, aquest bufa de mestral i de ponent. En conjunt ho fa fluix, tot i que sí que al nord del territori tenim qualque cop moderat i amb el pas del capvespre això es notarà en el panorama marítim. Tant al nord de Mallorca com de Menorca predominarà la forta maró. D'altra banda, quant a la temperatura, no tindran gaires canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats del termòmetre tornin a girar entre els 14 i els 17 graus aproximadament. I que passarà en vista demà? En principi, ja no esperant precipitacions. Tindrem encara alternança entre sol i núvol baixos, però com dèiem, les pluges ja seran història. El que sí que destacarà serà el vent de tramuntana, que bufarà moderat. D'una banda, això es notarà portaran la mà a la costa més exposada, l'onatge serà més intens i, d'altra banda, també es notaran el termòmetre. Aquesta entrada de vent del nord provocarà una certa disminució en el termòmetre. Podrem arribar a restar entre 2 i 3 graus respecte a la temperatura màxima que tindrem avui.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i cinc. Guillem Ginart és el nou conseller insular de turisme de Mallorca en substitució de Marcial Rodríguez. La remodelació de l'executiu de Llorenç Galmés afecta una de les principals carteres que gestiona una de les competències amb més pes marcades en els darrers temps per la persecució de l'oferta turística il·legal. Segons la institució insular, el nomenament de Ginart respon a l'aposta pel binomi cultura i turisme. L'objectiu és consolidar la posició de Mallorca com un referent de turisme sostenible.
La gestió de Marcial Rodríguez no ha estat absenta de polèmica. L'oposició, especialment els socialistes, han acusat el responsable de turisme de manca de transparència i de manipular dades relacionades amb les inspeccions i sancions al lloguer turístic il·legal. Per això han arribat a reclamar la seva dimissió i han assenyalat possibles irregularitats administratives i un presumpte tracte de favor a determinats establiments, unes acusacions que Rodríguez sempre ha negat. La patronal Aptur també ha denunciat un desgavell en els processos d'adjudicació de places turístiques que han fallat en diverses ocasions. En aquestes crítiques polítiques s'han afegit conflictes interns dins el mateix departament, ja que a principi d'any va transcendir una denúncia anònima de funcionaris que apuntava a males pràctiques i pressions internes. El conseller va rebutjar aleshores aquestes acusacions i va assegurar que eren falses i que formava en part d'una campanya de desgast polític.
La renúncia de Marcial Rodríguez, ja exconseller de Turisme del Consell de Mallorca, ha estat un dels temes, el tema més comentat avui, tant el ple de la institució com els passadissos.
Tant el grup popular com els seus socis de Vox han volgut restar importància a la partida de Rodríguez, que emmarquen en una remodelació de govern. Escoltam Núria Riera, portaveu del PP.
Les remodelacions de govern no s'anuncien, s'executen quan un govern considera que són necessàries. Lo important són les gestions més que les persones. Aquest govern pensa en la gestió perquè la gestió és el que interessa en els mallorquins.
I a Toni Gili, portaveu de Vox.
Agradecerle al señor Marcial los servicios prestados al frente de la cartera de turismo dentro de la institución del Consell de Mallorca.
Totes les formacions de l'oposició donaven per fet la seva sortida abans d'anunciar-se oficialment. És Catalina Cladera, portaveu del PSOE.
Senyor Galmés, té encara un any de legislatura per poder fer algo seriós en matèria de turisme que no ho hem vist aquest darrer any. Per tant, hi ha una oportunitat, a veure si s'aprofita, però era un tema que desitjàvem i que ja havíem demanat amb molta urgència.
Per la seva banda, el portaveu del PI, Antoni Sales, ha parlat de paràlisi al Departament de Turisme.
Ha estat una legislatura convulsa, plena també de conflictes amb personal, conflictes amb càrrecs, i que no ha donat cap resultat ni un. La gestió en turisme ha estat nul·la i se va venir que continuaria sent nul·la si no hi havia un canvi.
El cessament de Marcial Rodríguez també era necessari per Catalina Inés Perelló, de Més per Mallorca.
El que denunciant del Departament de Turisme és aquesta paralització i aquests anuncis fora avançar en cap mesura concreta ni per la millora del turisme així a Mallorca.
Per part seva, el govern agraeix la tasca del fins ara conseller de Turisme insular, Marcial Rodríguez, i destaca el perfil conciliador, diu, del seu substitut, Guillem Ginart.
El portaveu Antoni Costa ha destacat la feina intensa del conseller sortint, especialment en la lluita contra l'oferta turística il·legal, una àrea que, ha dit, ha gestionat amb eficàcia. Pel que fa al relleu, ha destacat de Guillem Ginart la seva experiència en gestió municipal i el seu esperit conciliador.
Jo crec que ha desarrollado en el pasado pues una intensa labor de carácter municipalista y de gestión, que como una gestión que yo creo que le avalan. Y también quiero valorar el espíritu conciliador de el señor Ginart.
I de la renúncia de Marcial Rodríguez ha coincidit en el mateix dia en què el Consell de Mallorca, com dèiem a l'inici de l'informatiu, ha aprovat els pressupostos per a l'any 2026. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els comptes de l'any que ha de començar arribaran als 762 milions d'euros, 66 més que l'any passat. Però més enllà de les xifres, el pla ha estat farcit de retrets i amb el fantasma del govern espanyol presentat present durant tota la sessió. Escolta'm el president insular del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
Demostrant per tercer any consecutiu que som un govern estable i també eficient. No com el govern del senyor Pedro Sánchez, que des de l'any 2023, sí, des de l'any 2023, té el seu pressupost prorrogat.
L'oposició ha criticat l'acció de govern i la manca d'accions en habitatge, mobilitat o contenció turística. Catalina Cladera, del PSOE, ha denunciat la importació de fems d'Eivissa.
En mobilitat acabarem embossats, senyor Galmet, suposo que ho sap, perquè no ha fet absolutament res en mobilitat sostenible, ni tan sols en mesures que deia el seu estudi de càrrega. Va gastar 100.000 euros per res i va omplir pàgines de diaris per res. Residus desembossarà Eivissa, això sí.
Per la seva banda, Catalina Inés Perelló ha manifestat l'oposició de Més per Mallorca a la construcció del nou tram del segon cinturó i que no s'hagin creat mesures per limitar el nombre de vehicles de lloguer.
Senyor president, el Consell de Mallorca podria ser una eina poderosa al servei de la gent, però vostès l'han convertit en una institució subordinada, sense ambició i sense coratge, disposat a renunciar a drets, a futur i a identitat per mantenir el pacte a l'extrema dreta.
I sentim ara Toni Sales, del PI.
No ataquen frontalment els temes de sobrepoblació. No lideren ni són un agent clau per solucionar els problemes d'habitatge. No solucionen els temes de saturació turística. No s'han atrevit a dur endavant una limitació de vehicles ni fan arribar a la nostra llengua a centenars de milers de persones que viuen a Mallorca i que no ens entenen.
Tota l'oposició ha fet èmfasi en que el govern de Llorenç Galmés està al servei de les idees d'extrema dreta, en al·lusió a Vox. El portaveu d'aquesta formació, Toni Gili, ha fet befa de l'eliminació dels ajuts a entitats que defensen el català.
Porque sí que transforman. Usted dice que no transforman nada. Díganselo a Joves por la Lengua y a la UCB, que van a tener que empezar a postular por las calles para pagar determinadas sedes. Eso sí que es una transformación en toda regla dentro de los presupuestos.
Dues i 12 minuts, ho dèiem en titulars, el govern declara d'especial d'interès estratègic l'adequació del quarter de Sontous als afores de Palma. L'objectiu és que se'n pugui accelerar la reconversió d'aquesta instal·lació per poder acollir, sobretot, un centre residencial per a menors no acompanyats que arribin a Mallorca. Es preveu una capacitat d'acollida per a 64 joves infants tutelats pel Consell.
La declaració d'especial interès estratègic facilita posar en funcionament l'equipament en el menor temps possible, ja que no requereix d'obtenció de llicències urbanístiques municipals, tot i que es mantenen els requisits tècnics i normatius. L'aprovació l'ha anunciat el vicepresident i portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern d'enguany.
El centre permetrà habilitar serveis d'acolliment residencial d'atenció immediata en 4 unitats per a 16 infants i adolescents cadascuna. Ubicar la unitat d'atenció en els infants i adolescents migrants no acompanyats, formada per professionals especialitzats de CIMAS i disposar d'una infermeria per atendre les necessitats sanitàries.
El delegat del govern estatal a les Illes, Alfonso Rodríguez, ja ha reaccionat a aquesta declaració i ha dit que espera que aquestes instal·lacions responguin de manera digna a les necessitats dels menors migrants.
Yo entiendo que el Gobierno Balear y el Consejo Insular pues esté buscando soluciones para la acogida de los menores no acompañados, que es su propia competencia. Desconozco cómo va a ser la construcción de esas unidades para poder atender a los menores no acompañados. Yo espero y deseo que sean dignas. Espero y deseo que no sean soluciones de manera construidas como de manera temporal.
Declaracions que el delegat del govern ha fet avui migdia durant el balanç de l'any, en què ha acusat el govern de Marga Proens d'intentar tapar, diu, el problema de l'habitatge a les Illes amb el drama migratori. Alfonso Rodríguez ha demanat a la presidenta de l'executiu que limiti el preu dels lloguers fent ús de la llei estatal d'habitatge. També ha negat que l'arxipèlag sigui la principal porta d'entrada de la immigració il·legal a Espanya i ha defensat les polítiques estatals per frenar l'arribada d'embarcacions irregulars.
Rodríguez ha remarcat l'esforç intens i el compromís del govern de Pedro Sánchez per salvar vides a la ruta migratòria. En aquest sentit, ha dit que Espanya no abandona les Balears en l'arribada de migrants il·legals, com afirma el govern, i ha destacat la resposta de salvament marítim de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i l'atenció de la Creu Roja. També ha insistit a la presidenta Marga Proens que limiti el preu dels lloguers a les Illes o que permeti, si no, fer-ho als municipis, com ha dit fa el Partit Popular a la Coruña.
Y no podemos utilizar, como hace la derecha y la ultraderecha, la migración como una manta que tape los verdaderos problemas que tiene nuestra sociedad. Y por lo tanto, yo le insto también y le pido a la señora Proens que se dedique a solucionar los problemas de Baleares. Y ahí tiene una herramienta desde mayo o abril, desde el 23, de una ley estatal de vivienda que le permite limitar el precio, la subida del precio de los alquileres.
I el vicepresident Antoni Costa ha carregat avui durament contra Francina Armengol després de les declaracions d'ahir de la presidenta del Congrés dels Diputats. Costa l'acusa de tenir paralitzada, diu, la Cambra Baixa i de bloquejar totes les lleis aprovades pel Senat, en el qual els populars són majoria.
Acusa Armengol d'estar totalment descol·locada i li ha retret que defensi l'esgotament de la legislatura estatal mentre reclama eleccions anticipades a les Balears.
La falta de credibilitat del missatge polític de Francina Armengol i del Partit Socialista de les Illes és que és flagrant, és que és surrealista. I mentrestant ve a donar lliçons aquí a les Illes Balears incorreguent amb absolutes contradiccions.
Per cert, avui vespre, quan falti un quart per a les 10, IB3 emetrà el discurs de cap d'any de la presidenta del govern, Marga Proens.
Enregistrat al lloc de Sant Quart, a Menorca, la presidenta repassarà les principals fites de l'any que acomiadam i els principals reptes de l'any que encetam. Entre aquests, la crisi migratòria, la política d'habitatge i la gestió de la sostenibilitat turística. És el tercer discurs de cap d'any de la presidenta Proens. Serà a nit, just després de l'Espai del Temps.
Mentrestant, en plana municipal, Fulgencio Coll, líder de Vox a Palma, qualifica l'any 2025 de fructífer gràcies a l'acord programàtic amb el PP, que ha permès, diu, el seu partit incidir en diverses accions municipals. Ens ho conta Marina Sales.
Entre les actuacions impulsades, Fulgencio Coll destaca la pressió exercida per fomentar l'ús de tot el sòl urbà consolidat i crear-ne de nou, amb l'objectiu de reduir la tensió existent amb el tema de l'habitatge. Coll també subratlla el pla de millora de la flota municipal en l'adquisició de 68 vehicles elèctrics, així com haver aconseguit que les empreses municipals no exigeixin el requisit del català en determinats llocs de feina.
Haber conseguido que en las empresas municipales no exijan el requisito del catalán para los puestos de trabajo, incluso la mayoría de ellos es mérito o bien incluso no es necesario y únicamente se utilizará el requisito para aquella atención directa de ventanilla con los ciudadanos.
De cara al 2026, Vox Palma continuarà fent seguiment del treball de l'equip de govern, especialment en l'àmbit de l'habitatge, i vetllant perquè es compleixi al 100% tot allò pactat en el seu acord.
Estamos permanentemente detrás de ellos en el aspecto de que cumplan los puntos que están la mayoría llevados a cabo, pero todavía quedan pendientes de cumplir. Esta estabilidad permite un buen gobierno que se ha demostrado con la aprobación conjunta del señor alcalde y del representante de Vox para los presupuestos 2026. Presupuestos que consideramos que son los mejores para poder atender las necesidades de los ciudadanos y que Palma recupere la imagen que tuvo en su momento.
I diverses entitats ciutadanes encapçalades per la plataforma 31 de desembre recorreran avui hora baixa als carrers de Palma en la tradicional manifestació de la Diada de Mallorca que compleix 39 anys. Reclamen el dret a l'autodeterminació dels mallorquins i la preservació de la identitat illenca.
La mobilització començarà a les 6 de l'hora baixa des del Born i passarà pels carrers de ciutat fins a la coneguda com a plaça del Tub. Tomeu Martí és el portaveu de la plataforma 31 de desembre.
en què el que volen és treure el màxim profit de Mallorca i invertir el mínim possible a Mallorca, no? I en aquest sentit, nosaltres el que proposem bàsicament és capgirar aquesta manera de veure les coses, que des de Mallorca se decideix quin és el model econòmic, quin és el model de futur i quins són els límits que té Mallorca, i a partir d'aquí aplicar-ho.
2:09.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quant val un quilo d'autoestima? I de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Cuida'm. Mallorca és que nostra. I hi vivim amb orgull i responsabilitat. Cuida'm. La volem compartir, sí, però en respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Atenció ara a aquesta notícia. L'Ajuntament de Maó és l'únic de les illes que destina més de 200 euros per habitant a serveis socials i arriba a l'excel·lència en aquest àmbit, segons l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. El consistori menorquí és, a més, juntament amb el de Ciutadella, l'únic que hi destina al Manco el 10% del seu pressupost. La resta suspèn Palma inclosa, on just arriba al 7,5%. És una informació de Neus Mercant.
L'estudi analitza els pressupostos que els 404 ajuntaments d'Espanya de més de 20.000 habitants dediquen a serveis socials, segons dades de 2024 del Ministeri d'Hisenda. Són unes xifres que situen les Balears per davall de la mitjana, ho fan amb una inversió de 93 milions d'euros, per davall dels 107 de la resta del país. O dit d'una altra manera, amb 87 euros per cada ciutadà i en consistoris com Inca, Manacor, Sant Antoni de Portmany i Palma, que no destinen ni el 10% dels seus comptes públics a polítiques socials. Manuel Fuentes és director de l'informe.
Ayuntamientos como Alcudia, ayuntamientos que realizan una inversión que apenas llega al 3,3% de su presupuesto total, o de Inca, o de presupuesto como el Visa, con presupuestos que están todos por debajo del 5%, es una cuestión para hacérselo, la verdad, para reflexionar per part d'aquesta corporació.
Fuentes demana més consciència als ajuntaments, també als governs autonòmics, que els destinin més dobles per polítiques socials, tot en l'objectiu de tenir uns serveis més pròxims i de qualitat.
Compromiso, mayor compromiso per les corporacions, propio por parte de la corporación del local de Baleares y por parte de la comunidad, una apuesta de la comunidad en depositar presupuesto en las corporaciones locales para que se ejecuten esas políticas sociales desde la proximidad.
I és que les illes, els únics ajuntaments que destinen al Manco el 10% del seu pressupost a serveis socials, són actualment Mo i Ciutadella. Precisament el bala de Mo, Héctor Pons, ha assegurat avui que tot és qüestió de prioritats.
És atenció social, és atenció d'emergència, és atenció a la dependència i a la gent gran, és en definitiva una forma d'entendre l'Ajuntament, que el que prioritza és que la gent que necessita un suport, una ajuda, un acompanyament, l'ha de tenir per davant d'altres inversions o necessitats que evidentment sempre n'hi ha.
També en matèria de serveis socials, avui destacam que el Consell d'Eivissa ha aprovat la concertació del servei d'acolliment residencial per infants de 0 a 11 anys en situació de guarda o tutela, amb un total de 20 places distribuïdes amb dos concerts diferenciats per un any.
El primer correspon a 12 places del servei d'acolliment residencial amb la congregació terciàries trinitàries
Casa Santa Eulàlia, per un import de més de 800.000 euros. El segon lot inclou 8 places amb la Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial amb un import de quasi 2 milions d'euros. Aquest acord permet substituir el model anterior basat en solucions provisionals per un servei estable, planificat i amb places garantides, específicament dissenyat per infants de curta edat.
Dues i 24 minuts. Avui també es notícia que el 2025 tancarà amb la inflació situada per davall del 3%, concretament en el 2,9%, segons l'edat avançada per estadística. Es modera, per tant, una dècima en comparació amb el mes passat.
Els motius, el preu dels carburants, que ha baixat més que en desembre de 2024, i el de l'oci i la cultura, que ha pujat per a manco. Per contra, a l'alça, el preu d'aliments i begudes. Amb tot, durant aquest 2025, la inflació nacional s'ha mogut entre el 2 i el 3%. No és el cas, però, de la Balear, que s'ha situat per damunt de la mitjana estatal durant tot l'any. En alguna ocasió, fins a gairebé un punt.
I nova sanció per lloguer turístic il·legal a Eivissa. L'Ajuntament ha iniciat l'expedient sancionador amb una proposta de més de 400.000 euros de multa, és a dir, el 75% del valor de l'immoble.
Es tracta d'un habitatge situat al barri d'Esviver. El Servei d'Inspecció Municipal va detectar l'any 2024 que l'immoble es llogava a turistes sense tenir la llicència habilitant, fet que constitueix una infracció greu. El procediment s'executarà per via urbanística, independentment que altres administracions poguessin imposar altres sancions pel mateix fet.
Desmantellat un grup de delinqüents que se'n desplaçava en autocaravana per Espanya cometent robatoris. Varen sostreure 200.000 euros amb 25 robatoris. 4 d'aquests varen ser a Eivissa i un a Menorca. A Vila varen sostreure 60.000 euros d'un furgó blindat a plena llum del dia. Ens ho conta Helena Gregori.
Els quatre detinguts es desplaçaven amb identitats falses dins aquesta autocaravana des de Nice, on residien, viatjaren fins a Eivissa, on varen sostreure un dels botins més alts, 60.000 euros en efectiu, després d'haver assaltat un furgó blindat a Vila. Allí ja van cometre 4 robatoris més i un altre a Menorca, Ciutadella. La policia va tenir el primer indici de l'existència de la banda al setembre. Identificaren els quatre lladres després d'un robatori a un centre comercial. A ells havien sostret una caixa forta amb 8.800 euros. El botí l'amagaven a diferents compartiments. Després d'aquest furt, a la Costa Blanca encara van arribar a fer un altre desplaçament fins a Benalmàdena, Màlaga. Va ser precisament allà, a la Costa del Sol, on la policia va detenir els quatre integrants de la banda que ja han ingressat a la presó. L'operació Caravan, liderada per la Policia Nacional, ha intervingut 24.000 euros en efectiu, milers d'euros en divises estrangeres, joies i dispositius electrònics. En total, segons la investigació de la policia, van cometre 25 furts a zones d'alt poder adquisitiu a Espanya, valorats en 200.000 euros.
Anem ara amb una notícia de darrera hora, i és que a hores d'ara una pana elèctrica a l'Eurotúnel ha deixat centenars de passatgers atrapats. Eurostar demana evitar viatges a través d'aquesta infraestructura que connecta el Regne Unit i França per davall del canal de la Mànega. D'altra banda, el Partit Popular ha citat l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, a declarar la comissió del cas Coldo del Senat el proper 8 de gener.
El PP diu que Ábalos haurà de donar compte sobre l'ús de recursos públics per col·locar a les seves presumptes nebodes en empreses o les possibles adjudicacions irregulars d'obra pública a canvi de mossegades. Els populars consideren que l'exministre té dues opcions, dir la veritat o protegir el president Pedro Sánchez.
El socialista José Tomé abandona definitivament la presidència de la Diputació de Lugo després de les acusacions d'assetjament sexual.
Tomé ha fet efectiva la seva renúncia avui matí, però no abandona la seva acta i passa al grup dels no adscrits. El nacionalista Efren Castro, que forma part de la coalició entre socialistes i el BNG, assumeix el bastó de comandament de manera provisional. La institució triarà el seu substitut el 14 de gener.
D'altra banda, avui han sabut que el virus de pesta porcina que tenien els porcs senglars trobats morts a Collserola no és el mateix que tenien els dels laboratori del Cresa, segons l'informe dels experts.
El fet que es tracti d'una variant nova, encara no descrita, fa que les hipòtesis de la carn contaminada o de l'arribada d'un animal infectat s'hagin de posar de nou sobre la taula.
A l'exterior, l'aerolínia Air Europa ha ampliat el termini per a la cancel·lació dels vols amb origen o destinació Caracas a Venezuela fins al proper 31 de gener, aquest dia inclòs. L'anunci arriba només hores després que els Estats Units hagin confirmat el primer atac terrestre contra Venezuela. L'administració Trump assegura haver destruït una gran instal·lació vinculada a les drogues.
I ho fa després de múltiples bombardejos, embarcacions sospitoses de transportar droga des de Venezuela als Estats Units. Arran d'aquesta situació, Air Europa va suspendre les seves operacions en aquell país el passat 24 de novembre i des de llavors ha anat prorrogant la cancel·lació de les operacions. Iberia i Plus Ultra també han prolongat fins al 31 de gener la suspensió dels seus vols entre Madrid i Caracas per recomanació de l'Agència de Seguretat Aèria.
Són les 2:30, moment per repassar els titulars més destacats d'aquest dimarts, 30 de desembre. Era un secret de domini públic i aquest dimarts s'ha fet oficial. Guillem Ginard és el nou conseller de Turisme de Mallorca. El fins ara director insular de Cultura assumeix una de les carteres més importants de la institució en substitució de Marcial Rodríguez, que deixa el càrrec abans d'acabar l'any i després d'una gestió marcada per la polèmica.
L'oposició considera necessària la seva sortida i el PP emmarca la partida de Rodríguez en una remodelació de govern. Són la socialista Catalina Cladera i la popular Núria Riera.
Senyor Galmés, té encara un any de legislatura per poder fer algo seriós en matèria de turisme que no ho hem vist aquest darrer any. Per tant, hi ha una oportunitat, a veure si s'aprofita, però era un tema que desitjàvem i que ja havíem demanat amb molta ansietat, amb molta urgència.
Les remodelacions de govern no s'anuncien, s'executen quan un govern considera que són necessàries. Lo important són les gestions més que les persones. Aquest govern pensa en la gestió perquè la gestió és el que interessa en els mallorquins.
Abans de la confirmació del seu adeu, Rodríguez ha assistit al darrer ple de l'any del Consell, en el qual s'han aprovat els pressupostos per al 2026 amb els vots a favor de PP i Vox.
El govern accelera els tràmits per adequar el quarter de Sontous.
L'objectiu és convertir-lo en un centre residencial per a menors no acompanyats que arriben a Mallorca. Ho ha anunciat el vicepresident i portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern d'aquest 2025. Aquesta instal·lació podrà acollir 64 joves i infants tutelats pel Consell de Mallorca.
El centre permetrà habilitar serveis d'acolliment residencial, d'atenció immediata, en 4 unitats per a 16 infants i adolescents cadascuna. Ubicar la unitat d'atenció en els infants i adolescents migrants no acompanyats, formada per professionals especialitzats de CIMAS i disposar d'una infermeria per atendre les necessitats sanitàries.
Mentrestant, el delegat del govern central a les Balears acusa el govern de Marga Proens d'intentar tapar el problema de l'habitatge a les illes amb el drama migratori.
Durant el balanç de l'any presentat avui migdia, Alfonso Rodríguez ha demanat a la presidenta de l'executiu autonòmic que limiti el preu dels lloguers fent ús de la llei estatal d'habitatge. També ha negat que l'arxipèlag sigui la principal porta d'entrada de la immigració il·legal a Espanya i ha defensat les polítiques estatals per frenar l'arribada d'embarcacions irregulars.
Y no podemos utilizar, como hace la derecha y la ultraderecha, la migración como una manta que tape los verdaderos problemas que tiene nuestra sociedad. Y por lo tanto, yo le insto también y le pido a la señora Proens que se dedique a solucionar los problemas de Baleares. Y ahí tiene una herramienta desde mayo o abril, desde el 23, de una ley estatal de vivienda que le permite limitar el precio, la subida del precio de los alquileres.
La migració torna a ser notícia just el mateix dia en què han sabut que les Balears suspenen en inversió social.
Les Illes només varen destinar 87 euros per persona a serveis socials en 2024, lluny de la mitjana estatal, que es va situar en 106 euros per habitant. Tan sols se salva Mó entre els municipis d'Espanya en despesa social més elevada, amb una inversió de 228 euros per persona l'any passat. Manacor, Inca i Sant Antoni entre els que manco. El Batle de Mó, Héctor Pons, assegura que és una qüestió de prioritats.
És atenció social, és atenció d'emergència, és atenció a la dependència i a la gent gran. És, en definitiva, una forma d'entendre l'Ajuntament que el que prioritza és que la gent que necessita un suport, una ajuda, un acompanyament, l'ha de tenir per davant d'altres inversions o necessitats que, evidentment, sempre n'hi ha.
I desarticulat un grup de delinqüents que va robar 200.000 euros viatjant en autocaravana per Espanya.
Un botí que varen aconseguir amb 25 robatoris, 4 d'aquests a Eivissa i un a Menorca. A Vila varen sostreure 60.000 euros d'un furgó blindat a plena llum del dia.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
Com ja sabeu, aquest dia resumim algun dels temes més destacats del 2025, que estem a punt d'acabar. Avui, parlant de turisme, ho feim amb Neus López.
És la joia de la corona. El turisme suposa prop del 45% del producte interior brut regional i és el motor de vida de les Illes. Però enguany, la cara i la creu de la moneda s'han fet més evidents que mai.
Nos veíamos en la necesidad de lanzar una campaña para agradecer a esos millones de turistas que nos eligen a nosotros.
És el president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, que glorificava els visitants el mes de juliol, mentre milers de residents sortien al carrer per demanar espais propis. És la fotografia d'un any en què les Balears han assolit xifres de rècord quant a l'arribada de turistes. Han fregat els 20 milions, però amb una desestacionalització creixent, segons explicava el passat mes d'octubre la presidenta del govern, Marga Proens.
Por primera vez en muchos años, los datos demuestran una mayor desestacionalización, con un incremento de la demanda turística en los meses de primavera y otoño, y un esfuerzo de la planta de alojamiento por mantenerse abierta durante mayor periodo de tiempo.
És la conclusió d'un govern, però, que reconeixia que l'arxipèlag ha tocat sostre amb uns aeroports que aquest 2025 van pel camí de tancar l'any superant els 46 milions de passatgers del 2024, mentre continua la dependència de mercats clau com el Regne Unit i Alemanya. Uns mercats que, si bé no han fet passar pena al sector, sí que han acusat la recessió dels seus països. Com a efecte rebot, varen tornar a provocar un debat que ja ve d'en fora, la necessitat de diversificar l'oferta. Tanmateix, al carrer la qüestió era una altra: com aturar la saturació. Això va causar diverses manifestacions durant la temporada alta, encapçalades per la plataforma Menys turisme, més vida. La més nombrosa va ser la del 15 de juny, que es va estendre a moltes altres ciutats del sud de la Mediterrània. Una crida a la mobilització que, de retruc, o no tant, també defensava el dret a una vida digna. Jaume Pujol n'és el portaveu.
Nosaltres reclamem un canvi en el model socioeconòmic, diversificar l'economia i abandonar aquest monocultiu turístic que ens explota la classe treballadora, que destrueix el territori, que ataca a la nostra llengua, a la nostra cultura, i podríem seguir amb la llista de problemàtiques que suposa.
Un toc d'atenció cap a la classe política que va fer de catalitzador i es va traduir en un discurs que ha combinat la defensa del turisme com a motor econòmic en la promesa d'avançar cap a un model més sostenible. Però el debat va seguir marcat pel desacord entre els grups parlamentaris. Així tot, PP i PSIP varen arribar a una entesa per pujar l'ecotaxa als mesos d'estiu i posar un impost als cotxes de lloguer. No sense enfrontaments previs com aquesta entre el portaveu dels socialistes, Iago Negueruela, i el vicepresident popular, Antoni Costa.
Ustedes lo que tienen que decir hoy, y aquí claro es, ¿se compromete a llevar a la próxima mesa de diálogo social la subida de ITS y el Rentacar? Sí o no.
Fa una setmana vostè estava radicalment en contra de la proposta de la pujada de la ecotaxa. I ara resulta que és absolutament desesperant la seva intenció de pujar la ecotaxa i, a més, que s'aprovi la proposta del govern de les Illes Balears.
També l'any 2025 s'han anunciat inversions, regulacions i estudis, però l'oposició i els col·lectius socials apunten cap a una manca de valentia. L'entitat ecologista El GOP ha denunciat l'impacte del turisme massiu sobre el territori, l'aigua i l'habitatge, i ha criticat durament que les mesures anunciades no vagin prou enllà. És el que posa damunt la taula la portaveu Margalida Ramis.
Tenim un govern que l'any passat, abans d'una manifestació, va anunciar un pacte de sostenibilitat, però que en realitat després durant l'any ha estat impulsant a través de mesures de decret llei que no tenen cap tipus de participació ciutadana, mesures que incideixen en més construcció.
Paral·lelament a l'esdevenir polític i social, el sindicat UGT i la Federació Hotelera de Mallorca i la resta de patronals pactaven el nou conveni d'hostaleria, que incrementa el salari dels quasi 200.000 treballadors del sector en un 13,5% durant els pròxims 3 anys. A Somme, la patronal hotelera de Menorca i Comissions Obreres no el van signar. Sebastià Trià i Falles és el president de la patronal hotelera menorquina.
No podem subscriure perquè els que fan feina en hivern, que són molt pocs, i tenim incerso, no podem suportar una pujada d'un 6%. Això val més que tanquem.
La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, però, va defensar que és un conveni equilibrat en què guanyen totes les parts.
Hem fet avanços importants en el que pretenia la federació, que era modernitzar aquest conveni, que tingués més flexibilitat i que entrés a tocar aspectes que fins ara havien estat tabú per la part sindical.
I així acaba el 2025, amb un nou conveni, amb el turisme més fort que mai en xifres, però també més qüestionat que mai socialment, amb l'ecotaxa una vegada més en el punt de mira i amb els mercats de sempre i altres de nous que van i venen. Un any que ha deixat clar que el debat ja no és si el turisme és necessari, sinó quin turisme volem les Illes Balears. Un debat que tot apunta continuarà ben viu el 2026.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Informatiu migdia. Esports.
2:41 després del resum de l'any, avui dedicat al turisme, arriba la informació esportiva i avui la notícia és que la Supercopa d'Espanya de futbol sala es juga aquest cap de setmana a Son Moix i la Copa ja és aquí a Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal es prepara per poder aixecar el seu primer títol nacional aquest cap de setmana i les condicions són immillorables. Ho poden fer a la seva pista i davant la seva afició. Avui el Consolat de Mas ha presentat el trofeu, que en la seva edició 36 podria convertir-se en la primera Supercopa d'Espanya del Palma Futsal. La competició, recordem, es jugarà des de dissabte al Palau Municipal d'Esports de Son Moix amb les semifinals i ja diumenge es jugarà la gran final. El Palma cercarà dissabte a les 7 del vespre contra l'Inter Movistar, guanyar la semifinal per poder jugar la final. Abans també dissabte, però a les 4 i mitja, es jugarà la primera semifinal entre Cartagena i Peníscola. S'espera un gran ambient al Palau d'Esports i el Palma vol aprofitar la seva condició d'anfitrió i aconseguir així a la fi el seu primer títol nacional. Com dèiem, el Consolat demà avui s'ha presentat la Copa i allà ha parlat el president del Palma Futsal, és José Tirado.
Al final es verdad que se han organizado muchas cosas donde el Palma ha estado muy metido en la organización. Aquí es la Federación Española prácticamente la que al 95% está organizando todo. Nosotros somos un invitado más de la fiesta y lo vamos a intentar disfrutar así, más relajados, ¿no?
I a la part més esportiva, els jugadors continuen entrenant per arribar a les millors condicions al partit de dissabte.
I és que al davant tornaran a tenir una vegada més l'Inter Movistar, l'etern rival del Palma. El darrer partit entre els dos equips va acabar amb victòria del conjunt madrileny, que va eliminar els mallorquins de la Copa del Rei. Sigui com sigui, Antonio Vadillo està pendent dels seus jugadors, entre ells de Charuto, perquè el jugador brasiler té molèsties físiques i es dubta per la Supercopa. Aquí sí que hi arriba Slin, recuperat ja d'una pubalgia, i d'altra banda, Lucas Machado, que sí que estarà disponible, sap de la gran oportunitat que té el conjunt mallorquí de sumar el que seria el primer títol espanyol. El sentim.
Estamos enfocadísimos, sabemos que es una oportunidad única para nosotros y para el club. Entonces tenemos mucha responsabilidad sobre todo y claro, y muchas ganas de llegar luego del sábado y hacer la final y hacer el público disfrutar, ¿no? El respeto tenemos por todo, ¿no? Sabemos que va a ser un partido difícil como todos son, ¿no? Inter tiene un estilo único de jugar, juega mucho 4-0 y nos genera muchísimas dificultades.
I avui hem sabut que Mario Rivillo s'ha entrat a la prellista de la selecció espanyola per l'europeu. El seleccionador Jesús Velasco comptarà una vegada més amb Mario Rivillo, que és un dels 30 jugadors citats. El veterà ala de l'Illes Balears Palma Futsal ja és un fix a les darreres convocatòries de la selecció absoluta. Dia 8 de gener Velasco donarà la llista definitiva, que serà de 16 jugadors. Recordem que la semifinal de la Supercopa d'Espanya entre Palma Futsal i Inter Movistar la podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Serà dissabte des de les 6:30 del capvespre.
El futbol és dia de fer balanços de l'any, i si 2025 ha estat un bon any per un esportista balear, ha estat per la portera mallorquina Cata Coll.
La portera del Barça i de la selecció espanyola tanca un 2025 en què ha aconseguit guanyar la segona Lliga de les Nacions amb Espanya i també tornar a guanyar Lliga, Supercopa i Copa de la Reina amb el Barça, a més de renovar amb el club blaugrana fins l'any 2029. Sentim Cata Coll.
Personalment, primer europeu que jugui, primera final que estic, crec que és increïble, no? I més defensant de selecció, selecció absoluta, amb aquest equip, hem aconseguit una Nations, veure les finals de Champions no va poder ser, però crec que van fer un any molt bo, però crec que a nivell mental, sentimental i com he sentit físicament, ha estat un any molt bo, i espero que el 2026 sigui igual.
Tot i el bon any viscut, la darrera notícia de Cata Coll abans de tancar l'any no va ser positiu. El seu genoll li donava un altre ensurt del que Cata ja es recupera. Un esguinç al genoll esquerre va fer sonar les alarmes.
Un susto gran, perquè al principi, bueno, era el genoll operat i mai m'havia passat aquesta sensació que vaig tenir, però un susto que s'entreneu, pues, vaig patinar, se m'ha quedat genoll i se m'ha anat cap endavins, però bueno, res greu, un esguince i ja està.
Que t'aprofita la setmana de vacances per gaudir de la família i amics a l'illa, així com també de visitar el seu campus, que et celebra un Nadal més a Porto, al seu poble.
Això serà casa meva, això serà el meu refugi de pau, que quan no sàpiga on anar sempre vendré aquí, a Porto, i com dic, contenta de ser on soc. Veure que podia ser jo fa 10 anys, fa 15 anys, i entonces, pues, també me posa content de donar oportunitats a aquests nins i nines, innocents i il·lusió de cada nin que ve a prendre, que te veu i sa cara, pues, se l'il·lumina. Això és el que fa més feliç i per això també estic aquí.
Pel pròxim any que te cercarà a guanyar Lliga, Champions, Supercopa i Copa de la Reina amb el Barça, però de moment el 2026 ja arriba amb una notícia que la portera li fa molta il·lusió. La selecció espanyola tornarà a jugar a Son Moix 8 anys després i serà contra Anglaterra a principis del mes de juny.
Ja m'ho van confirmar de que sí, de que jugaríem aquí a Son Moix, però ja un somni. He de dir que el 2026, ojalà, primer me convoquin, Tres mallorquines o quatre, en Lucía Corrales també, que està allà, molint. Crec que la gent respondrà. Jo crec que Mallorca no falla i confio en Silla de que vendrà a apoyar, i jo espero un sol mostre.
I qui vol encetar el 2026 amb una bona notícia és el Reial Mallorca, i això passa per sumar, Marta, 3 punts diumenge contra el Girona.
Els vermells continuen preparant el partit de diumenge contra el Girona Son Moix, i avui, en la segona sessió d'entrenament de la setmana, Jago Barrasete ha pogut recuperar efectius, entre ells Mateu Josep, que ja ha superat la grip. Omar Mascarell tornarà aquest dies després de caure eliminat, recordant, de la Copa Àfrica amb la seva selecció, Guinea Equatorial. I qui sembla que també estarà a la disposició de Barrasete per al partit contra el Girona és Pablo Torre. El migcampista s'exercita des d'ahir amb una protecció per custodiar la fractura que té a un dit de la mà dreta, i per tant podria jugar diumenge. Per part del Girona, Mitchell, el tècnic, tindrà les baixes d'Unai, que disputa la Copa d'Àfrica amb el Marroc, i de Livakovic, que sortirà del club. D'altra banda, sembla que podrà comptar amb la nova incorporació del jove Claudio Echeverri, que arribaria cedit pel Manchester City. I recordant que demà el Mallorca entrenarà a portes obertes, serà a Son Moix. Tots els aficionats podran accedir a l'estadi per les portes 4 i 5 de la graderia a partir de les 10 del matí i al final de la sessió hi haurà regals i sorpreses per als més petits.
I de l'any del Mallorca, però sobretot de l'any futbolístic, avui ha parlat a IB3 el president de la Federació de Futbol, Jordi Urrach.
El màxim responsable de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha fet balanç del que ha estat el seu primer any sense com a president. Jordi Urrach destaca d'aquest 2025, entre altres coses, la veu i el poder que se li ha tornat a atorgar als clubs.
Jo crec que són moltes coses, jo crec que sobretot que han tornat el poder en els clubs, però jo és lo fonamental. A l'assemblea del mes de febrer d'enguany se varen votar 50 propostes, 4 hores i mitja o 5 d'assemblea, i jo crec que això és el que més content mos fa. És que de qualque manera ha estat el futbol el que ha triat per futbol i no nosaltres com a federació, que simplement hem d'organitzar les competicions que l'assemblea mos encomana.
A més, des de l'inici del seu mandat, a l'agost de 2024, el president ja va deixar clar que un dels objectius principals de la federació seria erradicar la violència al futbol i hi han dedicat moltes campanyes amb aquest objectiu. I 2026 serà, sens dubte, un dels anys més importants de la història de la federació perquè complirà 100 anys, un centenari que arriba carregat d'esdeveniments especials com el partit de la selecció espanyola femenina a Son Moix contra Anglaterra el mes de juny, així com també el partit que disputarà la masculina i la selecció femenina absoluta de futbol sala, entre altres celebracions.
També tindrem una presentació de llibre, tindrem una gala del centenari on realment premiarem de qualque manera en aquella història de 100 anys del futbol balear. I qualque cosa també és que no t'ho puc dir perquè crec que ha de ser qualque sorpresa, però que sobretot m'ordonarà de qualque manera i molt visual quins han estat els nostres referents d'aquests 100 anys en el futbol i tindran un lloc important a la federació.
Fins aquí la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Són les 2:50. Una pausa i seguim.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Mallorca és que nostra i hi vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca. Cuida'm.
Nadal a Can Nostre és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
El rellotge de la plaça Constitució de Mahó ja està a punt per tocar les campanades de demà. És del 1731, quan Menorca era britànica. Però sabeu que a la ciutat n'hi ha un que segurament és més antic? I doncs ho conta Cristina Tomàs.
A l'església de Sant Antoni de Mahó passa desapercebut a un racó de la façana un rellotge aturat amb molts anys d'història. La reforma de l'enfront es va fer el 1790 sota sobirania espanyola i amb estil neoclàssic. El rellotger Bartomeu Gomila ens explica d'on ve i per què es va incorporar.
Pues, d'un rellotge de fora, segurament, que venia, que data de l'època mitjana, menorquina, entre, diríem, 1500, 1500 i pico, per el que sembla ser. I segurament serien els espanyols per demostrar als menorquins que també eren, per ells eren tan importants com els anglesos i van voler fer una reforma a l'església i d'un rellotge, no? Perquè en aquella època això era com a la màxima tecnologia possible que es podia obtenir.
El 1731, el britànic Richard Kane encarrega el rellotge que llueix a l'Ajuntament de Meaux. No seria el més antic, però sí el més conegut, com explica el rellotger Carlos Perches.
És un rellotge anglès senzill, que funciona molt bé, mira, té 300 anys. Antigament només hi havia un pes que se n'anava per avall i cada 2-3 dies tenies que venir a donar corda. Així van posar politges i van allargar els temps de... Així ara mos dura una setmaneta.
A Meaux també hi ha el rellotge de l'Illa Pinto a la base naval, que segons els arxius del Museu Militar data del segle XVII i es va instal·lar per motius de navegació.
Sí que arribava a ser necessari per sortir, entrar i regular un poc el trànsit d'esport.
Rellotges que miren en altura la ciutat i que són testimoni del pas dels anys.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Demà Palma tornarà a commemorar l'entrada de les tropes del rei en Jaume I a Palma, celebrant la festa de l'estandard, la festa cívica més antiga d'Europa. Avui cap vespre, entre altres coses, tindrà lloc l'acte institucional d'entrega de corones per part d'entitats, institucions i de l'Ajuntament en homenatge al rei. Serà a la plaça de Cort, al mateix espai on anit el pregó a càrrec de l'artista de l'Aró, Pep Llambies, el creador de l'icònica escultura Palma, ubicada al passeig Sagrera, un dels referents visuals i més fotografiats de la ciutat, va donar el sus a la festa. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Un pregó que va esdevenir un repàs nostàlgic a la Palma de la seva joventut.
I en el qual l'artista va aprofitar també per reclamar espai i inversió per la cultura. Una crida recollida pel batle de Palma, Jaime Martínez, la màxima autoritat present en un saló de plens ple a vessar. Llambies destacava el paper de l'art i de la cultura com a necessitat social.
La cultura mai és una despesa, sinó una inversió. Una inversió en la societat, una inversió en el futur. La cultura pot semblar únicament un símbol, però ho és tot. No la deixeu morir, és la identitat d'un poble.
Llambies, amarat de nostàlgia, ha parlat també dels seus inicis com a artista, però ha aprofitat també l'oportunitat per criticar la saturació de la ciutat i la pèrdua del teixit comercial i dels bars, per exemple, de tota la vida, i ha rememorat diversos llocs emblemàtics de la ciutat que el varen marcar i que ara ja són només un record.
La desaparició de les botigues de tota la vida com Can Bonet han convertit Palma en una ciutat sense carisma, amb un urb que ha perdut part de la seva fisonomia, de la seva personalitat.
Un discurs ple d'ironia que també es transformà en la confessió d'un home superat, assegurava, per l'encàrrec.
Per això avui vos he llegit el que tenia. He pegat de son mel o son catelmo. Tal vegada no és molt, tal vegada no té un gran valor literari. Ja vos he dit que som artista plàstic i no escriptor. Però el que vos he llegit són jo, res més que jo, és el meu esperit i és la meva vida. És la meva essència, he estat on ets i les cartes damunt la taula.
I així sonava també ahir cap vespre l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca en el primer dels seus dos concerts de cap d'any, ahir a Meaux i avui a Ciutadella.
El repertori seleccionat són obres que compleixen 150 anys, com ara la Carmen de Bizet o diversos valsos i polques de Johann Strauss. Es vol commemorar d'aquesta manera el 150 aniversari del Teatre d'Esbord de Ciutadella, que avui precisament acull aquest espectacle. Una cita imprescindible d'una orquestra que conformen 40 músics i que ja mira cap al futur, com explica el seu director, Francesc Prat.
Qui pot tocar l'ocint d'aquí uns quants anys? Els que som ara, doncs, ho tenim molt clar, que volem seguir, però també hem de cuidar el futur i buscar, doncs, nanos, gent jove, nois i noies que vulguin entrar a l'OSIM, que vulguin ser el futur d'aquesta orquestra de l'illa i, a partir d'aquí, fer projectes en els quals ells participin, com en aquest.
Navidad en Los Ángeles. California.
¿Mami y papá? A ver qué podemos hacer, Santa Claus y yo.
John McClane, un policía de Nueva York, viene a ver a su mujer.
Te he echado.
Sin embargo, va a tener que salvarla.
Si vos agrada el cinema i més concretament el cinema d'acció dels 80, molt probablement haureu reconegut la pel·lícula. És La jungla de cristal, la primera de Bruce Willis com a tinent John McClane i que ha estat el film elegit per als espectadors i socis de Cine Ciutat a Palma per acomiadar avui l'any.
Sí, serà en una sessió molt especial amb la projecció d'aquesta pel·lícula que ja ha esdevingut, podríem dir, un clàssic per Nadal i que ha estat triada per posar el punt i final al 2025 en aquesta sala de l'Escorxador de Palma. Ho faran, a més, en una autèntica festassa. Javier Pachón és el president de Cine Ciutat.
Ara fem una projecció d'un clàssic de forma gratuïta on els assistents li regalam raïm per fer unes campanades a les 12 del vespre i amb un vídeo especial que fèiem en les pel·lícules més, amb més taquilla, amb més recaptació, amb més espectadors de l'any en curs, i regalem també un any de sòcia a una persona amb un sorteig.
Una manera original d'acomiadar l'any que va començar quan la pandèmia i que ja ha penjat el cartell de No hi ha entrades.
I acabem amb una nota d'agenda que de segur que vos pot interessar perquè ja estan a la venda les entrades del Festival Ucalari Menorca Live 2026.
Que tindrà lloc del 12 al 22 d'agost a l'estadi de l'Sporting Maonès. Seran 8 jornades amb espectacles i propostes d'allò més variades. Entre els grups destaquen La Guàrdia, The Tyets, Pel de Gall i cantants com Juan Magán. L'Ucalari neix arran de l'èxit del festival de l'any passat, Un viaje a los 90. Les entrades, com dèiem, ja a la venda des de les 12 del migdia. Porta oberta i és que estic flipant. Ara que te tinc aquí davant, sent com se m'accelera la sang. Què està passant? I jo que em pensava que ho havia superat. T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em tirava i mos hem retrobat. Remput tots els esquemes i tots els dilemes que ja eren part del passat. Aprendre a pensar a qui vull enganar. Saps que si tu em dius vine, jo vindré de cap. Saps molt bé que si tu me dius vine, jo vindré de
Tot les 3 és el moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 30 de desembre. El Consell de Mallorca aprova els pressupostos de 2026 i remodela l'equip de govern. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. L'exdirigent d'Unió Mallorquina, Guillem Ginart, és el nou conseller de Turisme en substitució de Marcial Rodríguez. Ginart ha estat fins ara el director insular de Cultura i es desconeix qui el substituirà en el càrrec. El Consell ha confirmat el relleu en una nota de premsa en què allò a la tasca d'ambdós. Durant aquest mandat, però, la figura de Marcial Rodríguez ha estat polèmica. Núria Riera, portaveu del PP, ha defensat la gestió i Toni Sales del Pi l'ha criticat.
Les remodelacions de govern no s'anuncien, s'executen quan un govern considera que són necessàries. Lo important són les gestions més que les persones.
Conflictes en personal, conflictes en càrrecs i que no ha donat cap resultat ni un. La gestió en turisme ha estat nul·la.
Hores abans de confirmar la sortida de Marcial Rodríguez del Departament de Turisme, PP i Vox han aconseguit aprovar els pressupostos de 2026 del Consell de Mallorca. Ascendeixen a 762 milions d'euros.
L'adequació de Son Tous per acollir menors migrants no acompanyats, projecte d'especial interès estratègic.
Avui el darrer Consell de Govern de 2025 n'ha aprovat la declaració per accelerar-ne els tràmits, ja que no es requerirà així l'obtenció de llicències urbanístiques municipals, tot i que es mantenen els requisits tècnics i normatius. Aquesta instal·lació podrà acollir 64 joves i infants tutelats pel Consell de Mallorca.
Avui també destacam que les Balears suspenen en inversió social.
Les illes només varen destinar 87 euros per persona a serveis socials el 2024, lluny de la mitjana estatal, que es va situar en 106 euros per habitant de l'arxipèlag. Només se salva Mahó, I entre els 45 consistoris pobres en inversió social, n'hi ha 3 que són de les Balears: Inca, Manacor i Sant Antoni de Portmany, amb una forquilla d'entre 55 i 62 euros.
Mentrestant, l'IPC es modera una dècima al desembre i tanca l'any en el 2,9% per la baixada dels carburants, segons les dades avançades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística.
A l'octubre, l'IPC va tancar en el seu nivell més alt en 16 mesos i se va situar en el 3,1%. Ara, amb aquesta caiguda de desembre, el d'inflació acumula 2 mesos consecutius de retrocessos. Si ens fixam en el conjunt de l'any, l'IPC el tanca amb una mitjana del 2,7%, una dècima per davall de l'any passat. Amb tot, es tracta d'una xifra provisional que s'ha de confirmar dia 15 de gener.
I l'aerolínia Air Europa ha ampliat el termini per a la cancel·lació dels vols amb origen o destinació Caracas a Venezuela fins al proper 31 de gener, aquest inclòs. L'anunci arriba només hores després que els Estats Units hagin confirmat el primer atac terrestre contra Venezuela. L'administració Trump assegura haver destruït una gran instal·lació vinculada, diu, a les drogues.
Ho fa després de diferents bombardejos a embarcacions sospitoses de transportar droga des de Venezuela als Estats Units. Arran d'aquesta situació, Air Europa, recordem-ho, va suspendre les seves operacions a Venezuela dia 24 de novembre i des de llavors ha anat prorrogant la cancel·lació de les operacions. Iberia i Plus Ultra també han prolongat fins a dia 31 de gener la suspensió dels seus vols entre Madrid i Caracas per recomanació de l'Agència de Seguretat Aèria.
Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies, a IB3 Ràdio, els butlletins horaris